Senyor Rull, senyora Rovira, bon dia, moltes gràcies per ser aquí.
Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta escenificació d'aquesta signatura pel preacord conjuntament entre Convergència Democràtica, Esquerra Republicana, Reagrupament i les entitats sobiranistes, l'Assemblea Nacional Catalana, l'Assemblea de Municipis per la Independència i Òmnium Cultural, és un reflex de que moltes vegades quan parlem de que si el suflé ha baixat, de que en parlem menys, de que això s'ha rebaixat, de que, ja, que es continua treballant i que la idea d'unitat continua persistint? Senyor Rull?
Això és la constatació que va de veritat. És a dir, que quan hi va haver un acord el 14 de gener per tal de posar les eleccions el dia 27 de setembre, aquestes eleccions han de servir perquè els catalans puguem decidir sobre la independència de Catalunya. I, per tant, ahir vam fer un pas per tal de fer-ho possible. Ens vam comprometre els diversos partits amb el suport d'aquestes organitzacions sobiranistes que en els nostres programes electorals, d'una manera clara, serviran perquè els catalans puguem votar sobre la independència. És un punt de partida. I la nostra idea, la nostra pretensió, és a partir del que vam acordar ahir, en forma de preacord, al llarg dels dos propers mesos, anar-hi incorporant, si cal fer alguna modificació, doncs es farà, anar-hi incorporant d'altres partits i d'altres organitzacions.
Senyor Rovira.
Sí, a mi em sembla que l'expressió d'ahir és que la independència, que segur que és molt plural i molt transversal en les opcions polítiques i també fins i tot a les entitats socials del nostre país, el que cal és que sumi esforços i sumi voluntats i sigui un sumatori, perquè de cara al 27 de setembre aquesta opció política, la de la independència, la volem guanyadora. I ahir el que comencem a expressar és això, no? Després d'haver-ne parlat durant setmanes, mesos, i afegiria, perquè les reunions van començar poc ben després del 9 de novembre, doncs hi ha aquest preacord que alguns tenien moltes ganes ja de dir, tenim el preacord, tenim el punt programàtic que farà que esdevingui un mandat democràtic a partir del 27 de setembre, l'incorporarem en els programes electorals i comencem a caminar un acord o un preacord obert, un preacord que no neix només de la reflexió del 5 que hi presignàvem o signàvem, sinó que és virtut de les reflexions de moltes trobades, de molta més gent, no? Que esperem que en els propers dies doncs, hi acabin sent, trobem la manera, l'encaix i la voluntat hi és, doncs, de que aquest sumatori sigui molt més explosiu del que era ahir.
Si pot ser un sí o un no, millor. Són eleccions plebiscitàries, Marta Rovira?
Sí, i tant.
Sí.
El full de ruta diu... eleccions el 27 de setembre. D'aquestes eleccions del 27 de setembre, si surt un mandat parlamentari amb els partits a favor de la independència de Catalunya, en aquest cas Convergència Democràtica, Esquerra, en aquests moments més els que s'hi sumin en aquest full de ruta, en 18 mesos, la proclamació d'un estat propi?
Aquest és l'objectiu. És a dir, nosaltres el primer que necessitem és que hi hagi una majoria potent el dia 27 de setembre.
Què vol dir potent?
Potent com a mínim que sigui de diputats. De diputats, una majoria absoluta en nombre de diputats. Si és una majoria absoluta més àmplia, millor per fer tot el procés. Però d'entrada el que necessitem és una majoria absoluta de diputats.
Amb la meitat més un, diríem, eh?
Sí, la meitat més un, 68 diputats.
68 diputats entre Convergència Democràtica en aquests moments i Esquerra Republicana en aquests moments amb aquest preacord.
En aquests moments en aquest preacord. I a partir d'aquí iniciem un procés que el tenim molt pautat. Què hem de fer durant aquest període de temps, aquests 18 mesos? Per una banda, hem d'iniciar negociacions amb l'Estat espanyol per tal de veure com fem de manera acordada, de manera negociada, aquest procés. Això ho explica molt bé el Consell de Transició Nacional. Segon, hem de negociar amb la comunitat internacional l'aterratge del nou estat català. Tercer, hem d'acabar de culminar les estructures d'estat que estem construint. Quart, hem d'elaborar la Constitució catalana. En aquest cas, donem un termini menor, un termini més breu, un termini de 10 mesos i amb una forma de convenció constituent. És similar al que estan fent d'altres països. Per exemple, Irlanda estan modificant la Constitució i utilitzen aquest mecanisme, aquesta fórmula de la convenció constitucional. O, per exemple, Islàndia, o, per exemple, el Regne Unit estan fent exactament el mateix. I, finalment, es clou amb un referèndum d'aval d'aquesta Constitució que ha estat elaborada. I aquest vot favorable a la Constitució és el que et permet, en cas que s'obtingui la majoria, proclamar la independència, proclamar l'estat català?
Crec que la resposta era sí, la pregunta. Sí, sí, és a dir, la nostra voluntat és que la independència sigui l'opció guanyadora a partir del 27 de setembre i que, per tant, a partir del 28 de setembre s'obri aquest procés constituent i, per tant, com que aquesta és la nostra voluntat i volem que sigui la voluntat majoritària, democràtica, expressada pels ciutadans de Catalunya, doncs ens hem posat d'acord en com fer-ho, no? En com fer-la, en com començar-la a exercir a partir d'aquest 28 de setembre quan s'obre el procés constituent. I en això jo crec que estem d'acord amb moltes més forces polítiques i moltes més entitats de les que ahir signàvem aquest preacord. I en els propers dies crec que la nostra feina precisament és aquesta, que és la que ha sigut durant aquests mesos, aquest cap de setmana fins i tot, ens hem repartit les converses per intentar que fossin molts més i hem de seguir fent aquesta feina, que és la de convèncer altres forces polítiques, la de trobar l'encaix d'aquestes forces polítiques que creuen que la independència és la via, és l'instrument, és el mitjà per tenir l'oportunitat a les nostres mans de construir un nou país millor, i és el que ens hem mandatat els propers dies. Més forces polítiques, més entitats i més moviments socials en aquest preacord.
Val. Interpreto, segons, simplificant-ho, si hi ha una majoria, en aquests moments, una majoria més un del Parlament de Catalunya el 27 de setembre que dona suport als partits que estan a favor de l'estat propi, al març de 2017 Catalunya serà independent.
Si els catalans volen que Catalunya sigui independent votant, perquè ja recordi que ja...
Sí, si la meitat més un...
Sí. Surt. No, però em refereixo... Estem parlant d'aquest referèndum final que ha d'avalar la Constitució.
Que això seria?
Aquesta, al cap de 18 mesos.
Al cap de 18 mesos. Si al març de 2017 la gent va votar i una majoria, 50%, està a favor d'aquesta Constitució, automàticament la proclamació de la independència.
Sí.
Val. Sí, si hi afegeixo... Ha dit, negociem Espanya, negociem Europa. Negociem Espanya és no, ja li avanço. Crec que això són, vostès són conscients.
Però això està... El Consell de Transició Nacional explica exactament com pot anar el procés. És instar l'estat espanyol a seure's a poder parlar i, si no, demanar a tercers que t'hi ajudin. Demanar organitzacions internacionals, demanar d'altres estats, demanar organitzacions no governamentals que t'ajudin, que medin per tal que es pugui fer, diguem-ne, aquest element comú, que hi hagi una taula de negociació per fer les coses de manera sensata i adequada a l'Europa del segle XXI.
La CUP s'hi acabarà afegint?
Confiem que sigui així. I, de fet, el full de ruta... A nosaltres ens agrada molt recalcar que aquest full de ruta no sorgeix de divendres, no? Que va ser l'últim cop que em van parlar i ahir, sinó que és fruit de la maceració de molts mesos després del 9-N, en una taula molt àmplia de forces polítiques que al final no resulten en aquesta signatura d'aquest preacord, però el mateix acord que coneixíem ahir inclou moltes aportacions de forces polítiques i d'altres entitats que no acaben signant aquest preacord, no? Com per exemple, doncs que hi hagi un procés constituent, que sigui obert, que sigui mixta, és a dir, que hi participin en part doncs diputats del Parlament i la ciutadania, aquesta convenció constitucional catalana. Estem d'acord en la metodologia de com fer la Constitució. Això és una aportació d'aquest el procés constituent sigui així obert, mixta, ciutadà, etc. Doncs molt de la CUP, d'Esquerra Unida Alternativa, no? Fins i tot de fet, nosaltres creiem que en el procés constituent que s'obri a partir del 28 de setembre ens hi acabarem trobant tots, no només els independentistes, sinó que aquells que assumiran i acataran una decisió democràtica dels ciutadans de Catalunya i al final no deixaran escapar l'oportunitat de participar en l'oportunitat de dissenyar el futur país, no? Per tant, és molt important que aquest procés constituent hi sigui. Ho té molt reflexionat la CUP, ho va presentar el 21 de març, vam conèixer els seus documents i estem d'acord, ens els hem llegit, ens hem reunit amb ells, estem d'acord.
La CUP no serà un problema?
Amb aquesta part, nosaltres, en aquest full de ruta, hi ha una part que expliquem com s'hauria d'elaborar aquesta Constitució. La CUP, simplement, fem el plantejament genèric. La CUP el que demana és, amb bon criteri, com ho farem, tècnicament com ho hem de fer, desenvolupar això, desplegar això. I aquest és un espai de consens molt ampli. Insistim que no només pot acabar incorporant la CUP, sinó d'altres formacions que es creuen que hi ha moltes coses que hem de ser capaços de
canviar. Però llavors, per què hem firmat? És a dir, si la CUP pot entrar, si d'altres partits hi poden entrar, per què no han esperat a fer una signatura d'un acord ja definitiu entre tots i ho han avançat? Per un tema electoral de les municipals o no?
Absolut.
De fet, No hem signat, diguéssim, o hem signat un preacord, diguem-ne. Per tant, no hem signat un acord definitiu. Nosaltres consideràvem que hi havia moltíssima gent que ens demanava si hi haurà acord, no hi haurà acord, hi havia molta discussió, molt debat, molta especulació, i com que fa molts mesos que estàvem macerant aquest acord i en allò fonamental, doncs, ja hi ha acord, decidit expressar-ho d'alguna manera. Jo crec que és important. Amb aquesta expressió a la vegada de voluntat d'obertura i de que acabi sent el sumatori de moltíssimes més forces polítiques. En el comunicat que hi acompanyava, no?, la publicitat d'aquest acord, en el comunicat dèiem, volíem dir, i diem amb molta força, que volem respectar tots els processos interns de cada formació política i de cada entitat, de cada moviment social. Per tant, per això n'hi diem preacord. I n'esmentàvem sobretot dues de forces polítiques amb les quals estem en converses permanents, que són MES, Moviment d'Esquerres, i la CUP. Hi ha altres forces polítiques que ja han dit que la seva reflexió acabarà després de les eleccions municipals.
Unió Democràtica,
per exemple. I ho respectem, que cadascú faci el procés de reflexió que requereixi. La data màxima és el programa electoral que hem de tenir preparat per al 27 de setembre. Ahir dèiem, estem en plenes converses amb la CUP, precisament en referència a aquest procés constituent, que creiem que poden fer-hi una gran aportació, i estem en converses amb Moviment d'Esquerres, que tenen el seu Consell Polític el 17 d'abril, i que em sembla que han expressat ja la voluntat de formar part d'aquest acord. No?
Nosaltres el que volíem signar en això és donar un missatge de confiança, un missatge de dir, aquest és un procés que està viu, que això va de veritat, que nosaltres volem fer passes fermes en aquest sentit. Creiem que ha anat bé, que, com a mínim, aquestes forces polítiques i socials que hi vam signar aquest document de partida ho féssim, ha donat confiança i ara hem de ser capaços d'eixamplar-ho. Donar esperança i també advertir que això costarà molt. És a dir, això és molt complicat el que volem fer. I això també hem de ser molt honestos explicant-ho a la gent. I, per tant, hem d'anar molt compactats i hem d'explicar molt bé les coses. I hem volgut fer un full de ruta que sigui molt viable, molt plausible. Però comencem un any i mig, dos anys, que poden ser apassionants, trepidants, amb moltíssimes dificultats, moltíssimes. Allò que nosaltres volem fer a Catalunya, a l'Europa Occidental, ara fa molts anys que no s'ha fet amb èxit. I, per tant, nosaltres ens en volem sortir. Per fer-ho, hem de parlar molt clar. Aquest full de ruta és molt diàfan, molt explícit. Segon, hem d'anar molt compactats. Aquesta és la voluntat que tenim. Hem de sumar majories i també hem d'explicar les dificultats que ens trobarem al davant i, sobretot, davant de cada dificultat, quines alternatives hem de ser capaços de trobar plegats. Aquesta és la idea que volem traslladar.
Espera que Unió s'acabi sumant?
A mi m'agradaria que Unió s'hi acabés sumant. Ells han començat un procés, serem escrupolosament respectuosos amb aquest procés.
Val. Per cert, que la CUP no dirà res fins a aquesta tarda a les 7, que farà una roda informativa, i per tant allà sabrem exactament què pensa la CUP. Hi ha una primera reacció, i la primera reacció ha estat de Joan Josep Nuet, d'Esquerra Unida i Alternativa, que s'hi podria haver sumat, no s'hi suma, de moment, vaja, aparentment no, perquè ha dit que és una ganivetada així de contundent. Una ganivetada, he dit a les 7, però com que és a les 4 de la tarda, la roda de premsa de la CUP, perdó. Però ha dit que era una ganivetada i la mort del procés. Són unes declaracions, diríem que, extraordinàriament contundents de Nuet. Què n'opinen d'una reacció tan, diguem-ho, tan dura com la que ha fet el coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa?
Doncs ens sap greu perquè Esquerra Unida ha tingut un paper molt important a l'hora d'elaborar aquest document. De fet, l'arquitecte d'aquest document és una persona vinculada a Esquerra Unida i Alternativa. És a dir, el que agafa el que nosaltres anàvem posant sobre la taula i ho transforma en un esquema, que és aquest que vostès tenen, és una persona d'Esquerra Unida i Alternativa. S'hi han compromès molt i han treballat molt en aquest sentit.
Qui?
Sembla que es pot dir, sí. En Josep Ferrer Llop, que havia estat rector de la Universitat Politècnica i ha fet un paper que volem posar en valor, un paper excepcional, des de la voluntat de sumar. Aquí vam tenir un problema de terminis, de si ho fèiem abans o després de les eleccions municipals. Nosaltres creiem que valia la pena fer-ho abans.
Per tenir una mena de tacticisme polític de cara als municipals, no?
No direm res de... No, tacticisme no. És a dir, nosaltres creiem que en aquests moments valia la pena de poder-ho posar sobre la taula, que era important més enllà de les eleccions municipals com a objecte partidari dels diversos partits. Ara tocava. Fixi's que ens arriba de Madrid aquella idea. L'altre dia ho compartíem a la taula, que el ministre Margallo diu: el procés català ja està tancat. Aquesta ja és una carpeta que nosaltres ja l'hem tancat, ja la donem per amortitzada. Te'n vas a Madrid i la percepció que hi ha és aquesta molt generalitzada. I nosaltres creiem, els que hem signat això, de dir, escolti, no, missatge de confiança a Catalunya i missatge clar a Madrid que això no està aturat ni molt menys, que el nostre compromís hi era abans i és ara. I per això vam voler signar de manera immediata. I aquesta era una petita discrepància que sí que teníem amb Esquerra Unida i Alternativa, però ens agradaria poder-la reorientar després de les municipals, veure aviam com a l'entorn d'aquest procés constituent, que ells hi van posar molta importància en aquest procés constituent, podem acabar sumant no només Esquerra Unida, la CUP, el que ens agradaria també poder comptar amb Podem, el que ens agradaria també poder comptar amb d'altres formacions que estan disposades a imaginar-se com ha de ser un nou país.
És que si parlem de tacticisme polític, si ho mirem tot des d'aquest prisma, també podem afirmar que segurament hi ha forces polítiques que ho deixen per després per tacticisme polític, no? Aleshores, per no entrar en això, que no és el cas, gairebé fa quatre mesos, no?, del 9 de novembre, quatre mesos després del 9 de novembre, d'obrir-se un nou escenari en el que tenim l'èxit sobre la taula de la mobilització que va comportar el 9 de novembre, del suport dels ciutadans per aquesta opció política. Quatre mesos hem trigat a posar-nos d'acord per el següent escenari, pràcticament, no? Partim de l'acord del 14 de gener, que la data és el 27 de setembre, que seran unes eleccions plebiscitàries, i a partir d'aquí ara ens posem d'acord amb com exercirem aquest mandat si les forces independentistes rebem el suport de la ciutadania majoritàriament. Em sembla que ja tocava, si el que volem fer és la independència, doncs ens hem posat d'acord en com s'ha de fer la independència.
Són les 9:10, queden 5 minuts, però més de rellotge. Jo demanaria allò que sempre reprego, que normalment no em fan ni cas, però avui sí, perquè a 9:15 marxaran. Per tant, les preguntes molt breus, molt breus. Rafael Nadal.
Bueno, no, jo només...
Després en parlarem, de tot plegat, però si alguna pregunta, si algú vol fer una pregunta, endavant.
No, l'anàlisi el farem després. Doncs només ara plantejar una mica què hi ha pensat de cara als votants independentistes, que segur que hi són, perquè s'ha vist durant tot aquest procés, tant a Iniciativa com a Esquerra Unida, com a Podem, com encara potser alguns en alguns sectors del PSC, què hi ha previst en aquest sentit, perquè aquests sí que queden despenjats, diguem, del vot favorable en el plebiscit en el format actual. I després, si hi ha alguna cosa pensada també, alguna relació amb aquests sectors, per l'endemà un cop ja s'hagi expressat la ciutadania, és a dir, jo sempre he pensat que, i sempre m'ha sorprès, que tant per part del bloc independentista com pel bloc partidari de que s'hagués celebrat un referèndum i que diu que el volia legal però no l'ha pogut oferir de manera legal, què planteja per uns i altres per l'endemà, perquè és evident que com a ciutadà de Catalunya jo sí que reconeixeré el resultat al 100% i faré el possible humilment perquè aquest resultat tingui conseqüències pràctiques, sigui un o sigui l'altre, no? I, per tant, m'agradaria saber si hi ha alguna possibilitat d'articular alguna mena d'acord o de, com a mínim, hi hagi unes converses per anar sapiguent sempre quina serà la reacció l'endemà a una banda i l'altra.
Sí, en relació a la primera pregunta, és eixamplar el nombre de forces polítiques que signin aquest acord. Aquest és l'objectiu, i deixar el mínim nombre de gent possible fora del procés. Segon, en relació a l'endemà, aquí haurem de ser capaços d'articular mecanismes de coordinació permanent, i en aquest procés de negociació amb l'Estat espanyol nosaltres també incorporem, diem, estem a l'expectativa que es pugui plantejar la possibilitat de fer un referèndum vinculant a l'escocesa amb el procés català, de fer un referèndum que sigui acceptat per Catalunya i acceptat per la resta de l'Estat. Aquesta és una proposta, un element que nosaltres no tanquem en aquest full de ruta. Però la idea és, a l'entorn, insistim, aquest procés, a l'entorn del procés constituent, que és com començarem a definir com ha de ser el nou país, aquí sí que hi ha una capacitat extraordinària de sumar-hi molta gent, i molta gent molt diversa. Aquesta és la clau d'aquest full de ruta.
Molt ràpid, eh? La primera pregunta és fer una campanya conjunta de per què volem la independència. Perquè amb totes aquestes negociacions de com la farem, d'alguna manera, ens hem oblidat d'explicar el per què. Per què estem defensant aquesta opció política? Doncs perquè alguns creiem, i volem ser majoria, que és l'opció que ens permet tenir el futur com a ciutadans a les nostres mans, que ens permet disposar de tots els recursos que generem com a país, de les plenes competències, i que segur que és la millor manera, la millor eina política per ajudar a millor els nostres ciutadans i construir un país millor. I la segona pregunta, em sembla que tota aquella gent que no tinguem la capacitat de convèncer d'aquí el 27 de setembre que la millor opció política és la independència, ens els retrobarem després, quan tinguem el mandat democràtic per fer-la, perquè la nostra voluntat, la nostra vocació serà d'obertura, d'implicació de tots els ciutadans, els que han defensat la independència i els que no ho han tingut clar i per tant no ho han fet. I això, com deia el Josep Rull, es diu procés constituent, que ha de ser ciutadà, en el que haurem d'implicar tota aquella gent que ha dubtat i que no ha arribat a votar a favor de la independència, i es diu, finalment, més democràcia. Perquè al final tornarem a votar sobre un text constitucional per proclamar el nou estat, i tornarem a votar per concloure tot aquest procés d'independència. Per tant, es diu procés constituent obert, sumatori, integrador, i es diu més democràcia, que és referèndum final.
Gropera. Gropera, no, és que si no el preguntarà ningú. Gropera.
Sí, com que ni Espanya té un, el govern espanyol té un incentiu per negociar, ni la Unió Europea, ni cap país de la Unió Europea, sobretot els grans, tenen cap incentiu per reconèixer res d'entrada, això vol dir que només això es podrà fer de manera, diguem-ne, fets consumats, unilateral, i que, per tant, hi haurà moments de molta tensió. La pregunta és, estem preparats per això? Està tothom a Esquerra i a Convergència preparats per pagar el preu? I com explicareu a la gent això que ve?
Aquesta és la pregunta del milió, si em permets. És aquesta, eh? És a dir, el país tindrà la capacitat de resistència suficient per fer-hi front, a tot plegat, a les vicissituds que vindran, i això ho hem de tenir molt ben treballat. I aquí sí que jo vull posar en valor la feina que està fent Carles Viver Pissunyer, que està fent el Consell de Transició Nacional, que expliquen tots els escenaris, totes les dificultats que ens podem trobar, i a partir d'aquí els plans de contingència. Però la clau és fins a quin punt estarem disposats o estarem preparats per resistir els ciutadans d'aquest país. Resistir des dels poders públics, bé, doncs, diguem-ne, una actitud molt contundent per part de l'Estat espanyol.
En forma de què?
Per exemple, en forma de, hi pot haver un primer moment en què ens dificultin extraordinàriament les relacions amb la resta d'Europa.
Perdona.
Si nosaltres som forts internament, som capaços d'ampliar aquesta majoria i som capaços de fer bé les coses, ens en podem sortir. Però, diguem-ne, això no estarà exempt, aquest procés, no estarà exempt de dificultats i d'alguns riscos. Quina és la nostra obligació des dels poders públics? Minimitzar aquests riscos. Aquesta és la nostra obligació.
Marta Rovira, vol dir alguna cosa?
Molt ràpidament, jo crec que per això busquem la màxima legitimitat democràtica, perquè això és el que ens permet sortir a fora, en segon lloc a buscar les complicitats internacionals necessàries, i tenim, crec, molts interessos per fer valer de cara a l'exterior per generar aquestes complicitats internacionals si el procés ha estat escrupolosament democràtic. I després hi ha una part de preparació que és pròpia, que és interna, diguéssim, de Catalunya, de les institucions públiques, i aquí s'està treballant a marxes forçades més que mai, i comptant amb moltíssims experts per tal de preparar aquelles qüestions més crítiques, aquells plans de contingència que deia el Josep Rull fins i d'avui. A nivell social, jo crec que estem preparats. Els ciutadans de Catalunya ens han demostrat que quan convé el que fan és expressar-se als carrers, solidaritzar-se mútuament, i em sembla que estan preparats. Des d'un punt de vista de mobilització i des d'un punt de vista de voluntats, això implica, doncs, que sí, que la resposta és un sí rotund.
Té un ganivet al coll per part dels seus representants de comunicació, però Andrea Levy, molt, molt, molt breu.
Sí, em fas triar una de les moltes que tindria, sí, perquè aquí han dit unes coses que em susciten moltes preguntes, però en faré només una. A veure, unes eleccions on hi ha múltiples opcions a l'hora de votar, difícilment poden ser plebiscitàries, però plebiscitàries entendríem aquelles on s'escollirien dues opcions, el sí o no, i aquí hi ha diverses opcions. Ho dic perquè a l'hora de fer campanya no sé si Convergència, el partit que està al govern en aquests moments, és conscient que en el document que va firmar ahir es diu i es posa de manifest que l'estat social no existeix ara, diu que s'ha de recuperar. Ho dic perquè això ho posa Esquerra Republicana ara, en el seu mandat, el d'Esquerra Republicana, quan ells van governar amb el tripartit, no es deia res de que s'hagués de recuperar l'estat social perquè es donava per fet que ja existia, no? Entenc que devia ser això. Ho dic perquè hauran de ser molt generosos en la campanya si volen realment anar units i que no es faci una tria partidista i electoralista.
No, aquest punt de l'estat social és que posem-lo en valor. Clar que sí, el dèficit fiscal amenaça greument l'estat del benestar a Catalunya. Si pregunten-li a la consellera Neus Munté les dificultats que té per pagar tot allò que fa referència a la llei de dependència, les dificultats que té per proveir determinats serveis, i el país genera prou riquesa perquè la gent d'aquest país no pateixi com està patint. I això no és un tema menor. Aquest procés de recentralització, d'asfíxia econòmica, al qual estem sotmesos per part de l'estat espanyol, ataca severament l'estat del benestar. I nosaltres el que volem és explicar, i en aquest full de ruta ho expliquem, que sobirania és progrés, que sobirania és estat del benestar. Deixem dir-ho
d'una altra manera. No hi haurà crisi econòmica mai manera. Més, no hi haurà atur mai més a Catalunya.
Amb els últims 10 anys, a Catalunya, malgrat la crisi econòmica, hem aportat molts més impostos que no pas despesa pública. Despesa pública, incloent el pagament de les pensions, incloent el pagament del deute i el pagament dels interessos del deute de l'estat espanyol. Hi ha pocs països a Europa que tinguin aquest superàvit. Però malgrat tot, sap què ens ha de passar en aquest país? Sap què ens passa? Que hem de retallar, i hem de retallar elements d'estat del benestar. No imputable allò que està passant a Catalunya, sinó a l'altíssim nivell de dependència que patim per part de l'estat espanyol. I això no és un tema menor, no és un tema irrellevant. La independència, la sobirania, és avui la millor garantia per l'estat del benestar, i això és el que hem volgut posar sobre la taula.
Marta, Rovira.
Ah, bueno, per una apel·lació directa, diguéssim, mai Esquerra Republicana, ni quan ha governat, ha estat satisfeta, mai, de l'estat del benestar i de l'estat social aconseguit pels ciutadans de Catalunya, perquè considerem que els ciutadans de Catalunya no tenen ni de bon tros l'estat del benestar ni social que es mereixen. De fet, per això ens esperona defensar la independència. Nosaltres de vegades diem, som socialdemòcrates, som gent d'esquerres, som gent que creiem en la justícia social, però creiem que el nostre país, per fer-ho factible, per generar justícia social, per generar igualtat d'oportunitats, necessita els instruments i les competències necessàries per fer-ho, i això és el que estem proclamant. De fet, el full de ruta, ja que estem aquí presentant el full de ruta d'ahir, ho diu clarament en el segon apartat, no? Quan parlem de per què ens mou fer la independència, diu l'eix social i l'eix nacional en el nostre país són indestriables. I, de fet, és això que ha convençut moltíssima gent de defensar la independència del nostre país sense ser independentistes, perquè creuen que hem de tenir aquí tots els mitjans, tots els recursos, totes les competències per construir el millor benestar social.
Acaba antic.
Bé, primer de tot, que els partits catalans es posin d'acord sempre és important, i que ho facin els dos grans encara és més important. Una pregunta pels dos. Abans de les eleccions catalanes tindrem les eleccions municipals. Vostès les veuen com una primera volta de les eleccions de setembre? I després, amb aquesta idea que figura amb el paper que van signar ahir de procés de transició democràtica cap a un estat independent, en quina mesura els pactes municipals tindran que contemplar també aquest punt? Gràcies.
El que diu el president mateix, és a dir, no és el mateix tenir uns ajuntaments amb alcaldes i alcaldesses compromesos amb aquest procés i que estiguin al costat d'allò que decideix el poble de Catalunya i allò que decideixen les institucions catalanes, que no pas que això no sigui així. Aquestes eleccions municipals tenen la doble dinàmica, una molt de naturalesa local. És a dir, és el que votaran. Qui els ha de gestionar? L'Ajuntament durant els propers 4 anys. Però el 9 de novembre, en molt bona mesura, va ser gràcies al compromís que van tenir els alcaldes i les alcaldesses d'aquest país de comprometre's a posar les urnes. Això és el que ens agradaria que pogués passar més enllà del 27 de setembre.
I sobre la segona pregunta, Marta Rovira.
Que era, perdoneu, me la recordeu, perquè la primera pregunta és clara. Si el, 20, el 24 de maig és la primera volta del 27 de setembre, hem d'aconseguir els millors alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, equips de govern al davant dels ajuntaments que assumeixin el procés constituent que començarà el 28 de setembre.
No, que la part del document que figura que és l'inici d'un procés de transició democràtica per un estat independent, en quina mesura els pactes municipals tindran que contemplar també aquesta idea?
Doncs, miri, nosaltres el que hem començat és assumint els manifestos que crec que es presentaran a partir de demà, almenys per l'assemblea, per l'AMI, l'Assemblea de Municipis Independentistes, que diuen això, precisament, demanem a tots els equips de govern davant dels ajuntaments que sorgeixin a partir del 25 de maig, doncs que es configurin ja amb un compromís previ, un compromís electoral. Hem assumit el compromís que ens ha posat a damunt de taula l'AMI, esperem que la resta de forces polítiques també ho facin. Això vol dir que després, doncs, ens entendrem en aquells aspectes que han de començar a construir, a aprovar-se en els plens dels ajuntaments, perquè sigui doncs, institucions al servei d'aquest procés constituent i també en aquest sentit assumim el manifest, el compromís que ens demana l'ANC.
Per tant, portant-ho a la pràctica, en cas que Barcelona guanyi Xavier Trias però en minoria, llavors el més normal seria, si no s'hi afegeix Podem, que Alfred Bosch doni suport a Xavier Trias perquè pugui ser l'alcalde de Barcelona?
Nosaltres sempre tindrem present que els compromisos en qualsevol acord a partir d'ara passen per fer la independència, per tant, ja en parlarem.
Ah, però queda clar.
Exacte.
Ja, amb la resposta ha quedat clar. Jo sé que el Rafael Nadal vol fer una pregunta, però és que el Pere Mas m'ha enviat una que és molt interessant, que la Constitució, el dia de la votació de la Constitució, de 8 mesos després de que hi hagi una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, surt que no. Què passa? Sí, llavors Catalunya no serà independent?
Hi hauria aquesta dificultat, evidentment. Hauríem de veure com recomposem la situació, però la majoria, la Constitució, és el que permet fer el pas endavant i fer la proclamació de l'Estat. Si no hi ha aquesta majoria, democràticament, doncs pot passar alguna cosa similar al que va passar a Escòcia. Però fixi's que Escòcia va sortir que no a la independència, en aquell referèndum, però les eleccions que ara hi ha d'haver pel Parlament Britànic, les enquestes el que diuen és que l'Scottish National Party pot treure una majoria històrica, entre altres coses perquè el Regne Unit sembla que no ha complert els compromisos...
Com va dir Alex Salmon, efectivament, en aquest programa, aquí al Món RQ. Rafael, volia fer una matització...
No, només fer una matització sobre la primera pregunta.
Ganivet, estic sagnant per la jugularia.
Jo crec que a Catalunya tothom està d'acord que hi ha un gran corrent sobiranista. I després hi ha una gran hipòtesi, que és la de que hi ha un bloc partidari del pacte de reforma, que PSC, part d'Unió, Iniciativa, Esquerra Unida, Podem, molta gent diu que és molt nombrós, però no deixa de ser una hipòtesi. Però jo el que intentava preguntar era, no és abans de les eleccions que s'hauria d'intentar formular un pacte de lleialtat? Perquè jo em pregunto, si no es té el 50% dels diputats, si es té el 49% dels diputats, què passa amb aquesta força enorme l'endemà al servei de què i de qui es posa, suposant que hi hagi lideratges alternatius? I a la vegada, jo el que pregunto a tots els altres grups és a favor de qui posareu vosaltres el vostre percentatge, vosaltres que digueu que esteu a favor del reconeixement de la sobirania popular, del catalanisme, de la llibertat, etc, etc, a favor de qui posareu l'endemà si no teniu una majoria i, en canvi, els ciutadans de Catalunya donen la majoria en aquest bloc sobiranista, què en fareu dels vostres suports? Jo crec que aquesta és una pregunta pertinent abans i a mi, particularment com a ciutadà, m'agradaria saber, perquè jo estic disposat a oferir la meva lleialtat, jo estic disposat a dir públicament, jo sóc partidari de votar això i sóc partidari de que aquest vot l'endemà, si no és majoritari, sigui lleial amb això altre.
A veure.
Doncs claríssim. És a dir, fent la pregunta, has fet la resposta com a mínim per part nostra. La resposta és aquesta. Ens agrada aquest concepte de pacte de lleialtat i, evidentment, l'endemà, passi el que passi, nosaltres hem de ser capaços de consolidar aquesta majoria. Perquè el que no tindria cap mena de sentit és que, si remotament això no anés bé, que desféssim totalment allò que hem estat construint durant els 3, 4 últims anys. Hi ha marge per eixamplar majories. I, per tant, aquest pacte de lleialtat, diguem-ne, sembla absolutament pertinent. No tindria sentit que a partir del 27 de setembre, en cas que no hi hagués aquesta majoria absoluta, es desfés tot el que hem caminat plegats durant aquest temps.
Alguna cosa per acabar, Marta Rovira?
La reflexió que no sé qui t'enviava per missatge la trobo molt encertada. Ah, perdó.
El Pere Mas me l'ha enviat.
Sí, el que tinc al meu costat, al meu esquerre.
No, perquè com aquest país són de discutir tant les coses, d'acord. Resulta que tothom voldrà la independència, però no ens agradarà que la Constitució dirà el punt 13 no sé què nassos de l'estat social. Hi haurà molta gent que ja votem que no.
La pregunta és molt pertinent, eh?
M'encanta aquesta reflexió. M'encanta la pregunta i la reflexió, perquè això ens obliga obliga aquests 18 mesos a treballar amb excel·lència. Per tant, volem fer el millor procés constituent de la història del món mundial, diguem-ne, i ho farem perquè volem que un cop assolit el mandat democràtic per exercir la independència el 27 de setembre, al cap de 18 mesos, els ciutadans acabin votant encara amb molta més majoria a favor d'un text constitucional que sigui molt més integrador. I respecte a l'última reflexió, dir que nosaltres, jo crec que nosaltres avui hem d'explicar per quin motiu ens presentem a les eleccions. Amb vocació, clarament, que aquest mandat sigui majoritari a partir del 27 de setembre. I el que podem dir al respecte és que nosaltres acatarem el que decideixin els ciutadans de Catalunya a les urnes, democràticament, però la hipòtesi que no és la que nosaltres defensem intentarem que es quedi sobre un paper. Per tant, a partir d'avui sortim a convèncer moltíssima gent, a recordar per quins són els motius que fan que siguem independentistes, que són els mateixos motius que fa que tinguem ganes de deixar de ser independentistes i començar a treballar per construir aquest nou país.
Moltes gràcies, Josep Rull, Marta Rovira, per ser avui l'endemà d'aquest acord, d'aquest preacord avui aquí al Món a RAC1. Gràcies, ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Josep Rull, Marta Rovira.